Del 68. 50 anys. Cinquè capítol.
Prenez vos désirs pour la réalité.
Prengueu els vostres desitjos per la realitat.
Des jeunes gens en colère marchent dans la ville.
Última setmana del mes de maig. Primer havia estat l'esclat de descontentament juvenil. Després, la crisi social, amb vagues i ocupacions de fàbriques. Ara, també, la crisi política. El règim gaullista sembla superat. Per treure pressió, el govern i la patronal s'asseuen a negociar amb els sindicats.
Nous avons parlé pendant 13 heures.
Després de 13 hores seguides de converses, el primer ministre, Georges Pompidou, atén els periodistes a la seu del Ministeri de Treball al carrer de Grenelle. Les negociacions, maratonianes, acaben al matí del dilluns dia 27. La dreta ha vist les orelles al llop. El govern es compromet a un augment del salari mínim d'un 35% i d'altres salaris del 10% a partir del juny. Però els sindicats no signen l'acord perquè primer volen consultar les bases i no ho veuen clar. Charles Seguí es dirigeix als treballadors de la fàbrica Renault de Boulogne-Billancourt, una de les més importants i també més combatives de tot França. L'ambient és difícil. El sindicalista comunista va amb peus de plom, amb raó. Els obrers rebutgen el protocol de Grenelle i voten a favor de continuar la vaga i l'ocupació. La crisi social segueix la crisi política. Hi ha angoixa, gairebé pànic a la cúpula del poder. El dirigent socialista François Mitterrand intenta aprofitar el que sembla un buit.
Je propose qu'un gouvernement provisoire de transition et de gestion soit aussitôt mis en place.
Proposa la formació d'un govern provisional i la dissolució de l'Assemblea Nacional i es postula com a candidat a president. Els gaullistes no li perdonen la maniobra. L'acusen de saltar-se la legalitat i de cridar a la insurrecció. Com ben dit, encara és a Alemanya? Doncs no. Daniel Roig reapareix per sorpresa a la Sorbona. Ha tornat a França de manera clandestina amb els cabells negres, no de color panotxa. Qui t'ha tenyit? Li demanen.
Who dyed your hair? Some wonderful girl.
Ha estat una noia meravellosa, contesta. Moments d'hilaritat enmig del drama. Al carrer l'aire és més greu. Gran manifestació comunista a París. 300.000 persones criden a favor d'un govern popular.
Camarade, le vieux monde est derrière toi.
Corre, camarada, el vell món és darrere teu.
Le jeune homme harassé déchire ses cheveux.
Però ni el Partit Comunista ni la CGT empenyen de debò cap a la revolució, sigui perquè no la creuen possible, per por de no controlar-la, o bé perquè a la Unió Soviètica no li interessa remoure el mapa de la Guerra Freda. Ja tenen prou problemes a Txecoslovàquia. Allà, Alexander Dubček defensa el projecte d'un socialisme de rostre humà que Moscou trinxarà amb els tancs a l'agost. Però tornem al 29 de maig, abans informatiu.
Hi ha un nou flash especial. El general de Gaulle n'est pas à Colombey les deux églises. On ignore donc toujours vers quelle destination le président de la République est parti ce matin.
El general de Gaulle ha desaparegut. Al matí, el general s'havia enlairat de l'Elisi en helicòpter, ni Pompidou sabia cap a on. Potser a la seva casa de camp? No, allà no hi és. Tot són rumors. De dimissió, de cop d'estat, més endavant se sabrà que ha anat a Baden-Baden a entrevistar-se amb el general Massu per assegurar-se el suport de l'exèrcit, per del qual no li perdona la independència d'Algèria. S'anuncia que l'endemà de Gaulle farà un discurs per la ràdio. És dijous 30 de maig. A 4:45 de la tarda, els francesos enganxen l'orella al transistor, als carrers, als tallers, a les fàbriques, a les universitats, a tot arreu.
Française, français, dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. Je ne changerai pas le premier ministre. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale.
No es retirarà, no farà plegar Pompidou, dissol l'Assemblea Nacional, convoca eleccions per finals de juny i avisa que si es manté el que qualifica de situació de força, té altres solucions preparades, o sigui els tancs. De Gaulle també crida a la mobilització cívica, que de fet ja fa dies que els seus partidaris preparen. Gran manifestació gaullista a París. Crits d'endavant de Gaulle i de fora l'anarquia. Per tot arreu la bandera tricolor, a vegades amb la creu de Lorena estampada o amb les lletres CDR pels comitès de defensa de la República que acaben de néixer. Presència important de l'extrema dreta. Crits contra Mitterrand. Els organitzadors diuen que són 1 milió de persones. No deuen arribar a la meitat. En tot cas, s'imposa la idea que la majoria silenciosa ha sortit al carrer per dir prou. L'esbarjo s'ha acabat, en paraules de De Gaulle.
Anche se el nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio.
La gran manifestació de la dreta a París, la determinació de De Gaulle i la perspectiva de les noves eleccions canvien el joc. Molta gent se'n va a passar fora el cap de setmana de Pentecosta, aprofitant que hi torna a haver benzina. Arriba el juny, pujaran els sous. Els funcionaris van tornant a la feina, els obrers trigaran més. Jacques Sauvageot, del sindicat d'estudiants, promet que la lluita continuarà.
El que s'anomena la represa es pot fer amb més o menys rapidesa. Però això no és l'essencial. L'essencial és que la lluita continuarà a les empreses, a les facultats, als barris, i que nosaltres hi contribuirem.
Per molt que amagats al llit no moguéssiu ni un sol dit, per molt que us cregueu salvats, tots ja esteu involucrats.
Però el mateix Sauvageot reconeix al cap d'uns dies que el moviment dels estudiants agonitza. Encara hi haurà, però, una altra nit de barricades, la del dia 10, amb 266 ferits, 1.500 detinguts, 72 barricades aixecades, 5 comissaries de policia atacades, 25 arbres per terra.
A Sochaux, deux ouvriers ont été tués le 12 juin au cours d'affrontements avec la police dans l'usine Peugeot.
A Sochaux, dos obrers moren en enfrontaments amb els antiavalots. A Flens, un estudiant s'ofega al Sena fugint. El balanç oficial de morts al llarg de la crisi és de 5, un d'ells a París per l'esclat d'una granada. La primavera acaba en drama.
Eleccions piège à con.
Eleccions trampa per cretins.
L'imagination était au pouvoir, circuler. Il n'y a plus rien à voir.
I a finals de juny, en doble volta, la victòria arrasadora de la dreta, la derrota humiliant de l'esquerra. No ha caigut el capitalisme, ni tan sols ha caigut De Gaulle. Per contra, el règim sembla reforçat, però en realitat està corcat per dins. Ho deia encara a cop calent, en aquell juny de 1968, un dels grans intel·lectuals conservadors de França, Raymond Aron.
On revient à quelque chose.
Es torna una cosa que fa la impressió de solidesa, perquè és molt jeràrquica, però que al mateix temps és molt feble, perquè la gent no s'hi troba feliç. Perquè si parlo com a psicòleg, diria que la crisi del maig ha estat una mena d'immens alliberament de tots els sentiments de frustració i d'humiliació que sembla que molts francesos experimenten.
Un grand nombre de Français éprouve.
Un psicodrama, un contagi, una febrada, una mena d'embogiment col·lectiu, segons Raymond Aron. En canvi, per Edgar Morin, un dels grans referents del progressisme francès i europeu, va ser una catarsi que ell va viure amb entusiasme.
Totes les angoixes individuals, totes les malalties psicosomàtiques van desaparèixer completament. N'hi ha hagut prou que el superego de l'Estat es trobés paralitzat perquè de cop i volta la gent tingués una bona salut. El que era extraordinari és que quan va anar tornant a la normalitat, un altre cop mals de panxa, mals de cap, i els psicòlegs i els psicoanalistes van retrobar la seva clientela.
Je décrète l'état de bonheur permanent.
Decreto l'estat de felicitat permanent.
À peine sorti du berceau, nous sommes allés faire un saut au boulevard du temps qui passe.
Han passat 50 anys i encara hi ha debat sobre què va passar realment el 1968 i quines conseqüències va tenir. Molt curt i plantejat en blanc i negre. Va ser una revolució o una mena de carnestoltes? Se'n va derivar més llibertat personal o més individualisme egoista? Més drets pels col·lectius oprimits com les dones i els gais o una societat fragmentada i insolidària? Va ser la fi de l'autoritarisme o el començament d'un desori moral? Aquella generació va mantenir el coratge o es va apalancar? El balanç és molt complex i naturalment no es pot reduir tampoc aquests dilemes. La quantitat de testimonis i d'anàlisis i interpretacions publicats és fabulosa. Una de les últimes, 1968, de Ramon González Ferriz, que va parlar al Ciutat Maragda.
Fracàs polític en el sentit que no va caure cap govern i molt menys no va caure el capitalisme, però al mateix temps el 68 ha tingut una enorme influència cultural. Hi ha una mena d'ajornament moral, una mena de posada al dia dels costums, no? De manera que sé que és, no és un resultat clar, però al mateix temps tot continua igual i al mateix temps tot canvia.
Jurant de tout remettre à neuf, de refaire 89, de reprendre un peu la Bastille.
Van jurar de fer foc nou i de tornar a fer el 1789 i de tornar a prendre una mica la Bastilla, cantava Georges Brassens, i des de llavors han constatat sovint que l'estiuet de Sant Martí no és gaire lluny del temps de les cireres, les belleses de la joventut. Com si fos ahir, però des d'aquell maig ja ha passat mig segle, el bulevard del temps que passa.
On les a vus cet hier, qui descend les jeunes et fiers, le boulevard du temps qui passe.
Fora el vell món. 50 anys del 68. Uns reportatges d'Adolf Beltran muntats per Dani Expósito. Producció d'Eli Sort.